Matrix és real i la revolució conscient també.
Bona nit a tothom. Comença el capítol 48 de Revolució Conscient. Què té a veure el futbol amb la vida? Per què és l'esport rei? En tenim quelcom a aprendre? Ara en parlarem. Som-hi! Hola, bona nit a tothom. Som Revolució Conscient, un programa més, avui dijous a la nit, de 10 a 11, aquí a Ràdio Manlleu. Hola, Àngel, què tal?
Hola, bona tarda, Carles.
Com anem?
Molt bé. Aquí sí. A fer el 48.
El 48, sona bé aquest número.
Ostres, sí, més sonarà el 50, eh?
50. Doncs
pues està a dos programes, només, Carles.
Dos programes i una Setmana Santa pel mig.
Això.
O sigui, tres setmanes.
Bueno, anirà bé perquè així es tornarem amb unes ganes, però sí. Bestials, de fer aquell programa i serà canyero, eh?
Tindrem un feng shui més elevat.
Jo m'agradaria dir que el 50 serà bastant especial. No em diguis per què, però tinc aquesta sensació.
Que sí?
Sí.
Home, vibra fort, vibra fort. Mm-hmm. Ho veurem. Ja es veurà. Doncs bé, hem dit que parlaríem de futbol i algú pensarà, si a mi no m'agrada el futbol, no? Bueno, doncs pues mira, no canvis de canal, no canvis d'emissora, no canvieu d'emissora, perquè parlarem de la filosofia del futbol o de la vida. La vida ens posa moltes coses al davant que no ens agraden o que no volem viure, però potser és que ens hem de fixar i aprendre el missatge que ens està donant. I quan l'aprenguem, llavors ja podrem transcendir-lo, no? Doncs el futbol té molts missatges. I en aquests dies en què pobre Barça ja fin de ciclo, no? Sembla, ha quedat eliminat amb l'Atlètic de Madrid, saps? En canvi el seu rival, el Real Madrid i l'Atlètic, han passat, no? I en Mourinho també ha passat. Sort que hi ha en Guardiola, no? Pel mig. ja es veurà, no? Mm-hmm. Però, bueno, parlant del fin de ciclo del Barça, no? Clar, això ja podem lligar, no? Una mica l'esport i la vida. A la vida hi ha fins de cicle. A la vida hi ha ratxes bones, dolentes.
Sempre. Sempre hi ha alts i baixos, m'entens? I ja amb el futbol també es veu clarament, no? Que el mateix un equip és a dalt de tot i quan és a dalt de tot no volem que mai baixi, no? Però arriba el punt que la seva línia també és descendent i després altres equips pugen al seu puesto. I és la vida com la vida. Tens moments molt bons i en altres moments que passes per situacions que potser no t'agradaria, però és important passar-les.
Uh-huh. I t'anem a aprofundir una mica pas per pas, no? Uh-huh. El futbol és un esport molt simple. De fet, no sé si... El bàsquet, per exemple, necessites una pista llissa i la canasta, uh-huh. No? La cistella.
Sí.
Clar, ja necessites una mica d'infraestructura. En canvi, el futbol, tothom de petit ha jugat fins i tot en un camp de patates, no?
Uh-huh.
Fins i tot hi ha futbol platja. I inclús, de vegades, no hi ha porteria i es posaven dues pedres o el jersei d'algú i aquell era el pal, no? I llavors sempre es discutia si hi havia set pal o no, no? Quan passava una mica alta. El futbol és un esport que es pot jugar a qualsevol lloc.
Llavors... Sí, tu mateix ho has dit, no? Que amb pocs recursos es pot practicar aquest esport, m'entens? Simplement amb una pilota i una colla d'amics i es pot, qualsevol puesto és bo.
Ja fins i tot sol, no és el mateix, però sol pots anar xutant també contra una paret i la pilota fins i tot pot ser de precinto, que jo en un lloc on vaig treballar, tenia 16 anys, però quan marxaven els encarregats agafàvem el precinto, havíem fet una pilota i havíem jugat, fins que ens van enxampar i em van fer fora una i llavors em van començar a portar bé, no? Però vull dir, els llocs pobres no necessiten ni la pilota, no? Vull dir, una mica de drap, s'embolica, ja, a xutar.
Sí, sí.
Doncs, clar, potser per això es juga més, no? Després ja canvia quan entren els diners i entra el gran futbol, no?, que ens arriba per la tele. I clar, i el futbol es pot comparar amb el devenir de la nostra vida personal, laboral i social. I ara entrarem en això. Perquè per començar s'ha de treballar en equip.
Molt important treballar en equip.
I nosaltres, en les empreses, també hem de treballar en equip.
Molt important treballar en equip.
Sí, i en la família també.
També s'ha de treballar
perquè avui tu has de passar a buscar la canalla mentre l'altre passa a buscar no sé què que ha portat a reparar, etc. No? O deixes la nena o el nen amb la iaia, etc. No? Es treballa en equip, també.
I tant,
no?
Sí, sí.
I llavors, clar, cadascú ocupa un rol, no? En un equip, doncs, hi ha qui es posa de porter, defensa, mig del camp, davanter, lateral, no? I inclús el lloc on et poses configura una mica el teu caràcter. No? Perquè el porter acaba sent algú que atrau l'atenció, de vegades té aquell punt xulesco, no tots, però n'hi ha que els agrada a part jugar amb els peus i fer driblings als davanters, com en Pinto o en Busquets, i posar l'esglai al cor de 100.000 persones i tota l'audiència, i això els fa sentir bé, no?
Sí.
Saps? Jo recordo en Busquets...
Els hi fan fer semblars diferents, els de més porters.
Sí, sí, n'hi ha que són especials, En René Higuita, la seva parada amb els peus, saltant, no? Llavors hi ha més porters més normalets, més normalets. Caràcter més així tranquil, no?
Això que no és gaire aconsellable, no? Perquè després la gent es comença a impacientar, sense el rum-rum aquell.
Sí, sí, comença a crear tensió, I n'hi ha alguns socis que ho senten molt i...
Ho passen malament.
Sí, cosa que aquí ja podíem entrar amb aquests que ho passen tan malament, no? Ja hi arribarem per passos, no? A part dels que juguen al camp, hi ha d'haver una mà d'obra indirecta. Perquè al Barça, quan viatja, algú condueix l'autobús, o algú reserva els vols d'avió, o algú prepara l'hotel, algú fa de seguretat.
Algú neteja la roba, algú prepara les botes, o sigui que hi ha molta gent al darrere.
I tant, i si Messi surt a jugar i té una pedra a la bota, o la bota l'està rascant o alguna cosa, saps? Són molts milions que els estàs danyant. Vull dir, tot és important. Sí. I és més, encara més, perquè en les empreses de vegades es critica la mà d'obra indirecta. Que clar, no n'hi ha d'haver en excés, però n'hi ha d'haver. En mà d'obra indirecta ens referim a una fàbrica amb premses, doncs hi ha els que estan amb la premsa, preparant-la, i els que estan allà mateix. Però clar, algú ha de sortir a vendre el producte.
Clar.
Algú s'ha de cuidar del màrqueting. Algú ha de quadrar els números i les balances perquè s'han de presentar a Hisenda. Algú ha de fer les compres. Algú ha de fer les relacions públiques. Clar, tot ha de vendre la marca, no?
Totes les persones amb el seu puesto, tothom és important. Tothom realitza una tasca important dintre d'una empresa, dintre d'un equip. Tothom ha de saber ben bé el rol que fa i simplement dir això, que tothom fa la seva feina correctament dintre del seu puesto.
I tot és important, tot es connecta, no? Llavors també hi ha els de manteniment o els d'obres. Que ara el Barça l'any que ve, entre que no pot fitxar i que
no pot fitxar?
Sí, ha rebut un càstig de la FIFA, que s'ha de veure com prosperarà, que li ha prohibit fitxar per l'any que ve.
Ostres, no ho sabia, això.
Sí, aquestes coses una mica així estranyes, Estranyes, que dius, a mi em sembla que hi ha una mà negra. Però perquè si, mirant-lo en lupa, sí, han complert una il·legalitat. M'ho van explicar. Es veu que quan es fitxen jugadors joves de països pobres o d'altres llocs, a portar el jugador a la Masia o jugar amb els juvenils, el pare també l'has de portar a buscar-li feina. Perquè passava que es fitxaven molts jugadors, els dos dies tu no vals i quedaven tirats. I Europa es veu que està ple de jugadors que han vingut i els han quedat tirats. I d'adolescents, Llavors el Barça n'havia fet això, però sense els pares, amb algun. Però hi havia la Masia, que és el que diu. Escolta, que hi havia la Masia i tenien una educació, saps? Era diferent, no? I la sanció que van posar uns de la FIFA, que la van posar fa uns quants mesos, però l'han anunciat ara, saps? No sé si perquè tinguis menys temps a recórrer, és que no es pot fitxar durant un any. Però total, que si el Barça no pot fitxar i tal i com estan, doncs l'any que ve que es dediquen els jugadors a fer de paletes, ja que s'ha de fer el Camp Nou, l'han de remodelar, no? Es dediquen a fer paletes.
Al final què faran? Remodelaran o faran un estadi nou?
Sí, al final remodelen, em sembla. El nou era massa car, Però es veu 600 milions d'euros, una bestiesa, no? Que hi ha el típic culer que diu, si no podem fitxar, sempre aquests diners serviran per pagar l'estadi. Tot té el seu punt, no? Tornant, aquí hi ha el tema de justícia, no? Que hi ha qui diu, home, això és molt injust, perquè molts altres clubs han fet moltíssimes coses. I si els miressin a tots, trobarien moltes coses, no? Però bé, Tornant, no? Després, en el treball d'equip, hi ha això de la mà d'obra indirecta. Llavors, què hi ha? Hi ha un esforç que hi ha d'haver per part de tots, que porta a un resultat. Però si aquest esforç no va en la direcció correcta, tampoc hi haurà resultats. Que a vegades és allò, és que portem molt de temps intentant i lluitant en això. Bueno, però en quina direcció anàveu? Saps? Vull dir, estàveu tallant troncs del camp del veí, comptes dels que havíeu de tallar, no sé.
Moltes vegades també m'agradaria dir que amb això que has dit d'esforç, resultats i direcció, és molt important que tothom que estigui implicat, ja sigui en un club de futbol, una empresa o una família, sàpiga cap a on ha d'anar, m'entens? Que no cadascú faci la seva lluita personal, m'entens? Per això que a vegades és el que diem, una bona comunicació des de les persones que realment tenen el coneixement de cap a on s'ha d'anar, fins a l'última persona, entre cometes, que hi ha dintre de... d'aquest barco, empresa o camp de futbol, m'entens?
Sí, sí.
O sigui, tothom tenir clar els objectius a assolir i cap a on han d'anar.
I fins i tot família. Una família ha de saber on va.
Sí, sí.
I tots han d'anar... Si tots van a la mateixa direcció ocupant cadascú el seu rol, tot anirà molt més bé que quan no van junts, no?
Clar.
És el treball en equip, no?
Treball en equip, correcte.
Un gran exemple de treball en equip que no està en el futbol va ser la Fórmula 1. Que va ser quan l'Alonso i en Hamilton anaven líders del Mundial i anaven molt sobrats, eren tots dos del mateix equip, i es van començar a barallar entre ells. No es parlaven, es barallaven, no sé si te'n recordes, quan estaven a McLaren.
Sí, quan estaven a McLaren, sí.
Van anar barallant, i per darrere hi havia un Raikkonen de Ferrari, que sense donar-se compte, van avançant, i l'última cursa els hi va prendre el títol, per un punt. I es van quedar tots dos fumuts, saps? Per un mal treball en equip i una supèrbia de això ja ho tenim guanyat, doncs es van quedar
sense el títol.
Sí. Clar, no diguis blat fins que no tinguis el sac i ben lligat.
Oh, i tant.
No? Són exemples que et donen la vida de l'esport. No? L'èxit. En Messi té 4 pilotes d'or, en Cristiano Ronaldo en té 2, altres jugadors tenen molts altres títols, però sols no podrien.
No fan res.
I la clau és que els canvis d'equip, Messi és amb la selecció, no fa res. Vull dir, sol... Si no fiques en un equip que tot l'equip jugui per ells, no poden arribar.
No poden arribar a l'èxit. Passa que, clar, és el que diem. És... Tenen el nom, tenen la fama, perquè són molt bons jugadors, la veritat sigui dita. Però, clar, és el que diem. Tant el Barça té un Iniesta, té un Xavi, té un Busquets, té persones que realment faciliten molt la feina realitzada amb Messi, no? I tanmateix pot passar amb en Cristiano, que té també una sèrie de gent que també l'abasteixen molt de pilotes i defensen per ell, no? Per això que totes les persones que es creuen o tenen l'ego i tenen una supèrbia molt important o molt elevada, jo els hi diria una cosa, eh? Suposem que està en una empresa o en un camp de futbol on hi ha moltes persones. Què seria d'aquest equip si aquestes 200 o 100 persones que fan aquest equip fossin 100 Messis, com aniria? Funcionaria o no l'empresa?
Bueno, Messi fent de defensa de porter, no sé jo.
Oita, en Messi de porter no el veig gaire. De defensa tampoc.
Tampoc.
Fent de màrqueting tampoc té un do de paraula gaire...
Quadrant números tampoc el veiem.
Quadrant números tampoc. O sigui... M'entens? Que tothom, dintre d'una empresa o un camp de futbol o digue-li el que vulguis, té la seva importància. Per això que moltes vegades les persones que tenen supèrbia és posar-li una miqueta aquest exemple de dir, bueno, si tots fossin com tu, realment funcionaria la cosa. I potser diria, ostres, doncs no, perquè jo de cara al públic no sé parlar correctament o no sé comportar-me o jo amb la pilota als peus el que vulguis. Però, a part d'això,
clar,
no.
Cadascú saber el que és el seu.
Cadascú ha de saber el personatge que realitza en cada moment. Això és molt important.
Llavors també, en el treball en equip, de vegades quan hi ha problemes o no hi ha comunicació o no hi ha sentiment d'equip, doncs això no és cosa meva, saps? No és problema meu, que ho acabi un altre, que ho arregli un altre. I un equip també es veu de vegades, quan no li passa a l'altre o quan un es desentén, saps? Si jo m'ara haig de córrer allò per aquest, saps? Doncs això passa, les empreses, això no és cosa meva, que això és tirar-te pedres al cap.
I tant.
No? I després hi ha el tema de donar cop de mà. Quan un company d'equip està enfonsat o està en baix moment, és moment d'atacar-lo per quedar per sobre o prendre-li el lloc, o és moment d'ajudar-lo perquè recuperi el seu bon estat quan abans millor. Clar, és un... això està entre egoisme o treball en equip. Mm-hmm. O és el competir contra un company, el company és un rival o és un soci. Clar, això te passa en les empreses, no? El company és un rival o és un soci.
I per clar... això, de la manera que ho expliques, Carles, jo penso que ha d'haver un canvi. Uh-huh. Un canvi de la manera de dirigir, de la manera de comportar-se les persones, no? Ha d'haver un canvi d'estratègia o de tàctica perquè tothom es recolzi amb el company que té al costat, no sé com dir-ho. Uh-huh. Que si un caixa d'un puesto, l'altre el recolzi per l'altra banda. Igualment, per una altra banda, l'altre estigui al costat d'ell. Uh-huh. Que és el que diem, que entre, per exemple, per posar un exemple, no? Si som 6 persones, aquestes 6 persones han de treballar com si fossin una, m'entens? Uh-huh. I clar, i jo en aquest sentit faria una cosa, no? Que els rendiments o la prima o el que... Uh-huh. El premi que els hi vulguis donar anirà en funció de com treballa l'equip i del resultat que tingui l'equip, m'entens? Uh-huh. Més que individualment, perquè si ho fas individualment és quan entra la competitivitat, entra els egos, entra la supèrbia i entra que jo sé més que ell, uh-huh, i ell ho fa sempre malament i jo no, m'entens? Uh-huh. És el tema perillós.
Jo últimament tinc sort de poder treballar amb gent amb gran potencial i gran companyerisme, uh-huh, i realment, el que he vist és que ens retroalimentem i la nostra consciència, coneixement i talent o manera de fer ha anat creixent. I de l'un a l'altre ens hem anat passant. Mentre que si ens haguéssim vist com a rivals perquè un pot prendre el lloc a l'altre, un pot fer quedar malament a l'altre, el que hauríem fet és disminuït. Però clar, jo ara he crescut. Els altres crec que han crescut, no? Doncs al final no són rivals, que si ens mirem com a rivals sortim perdent, i això és un tema de consciència, no?
I tant. I per això ho acabes de dir molt bé, Carles, perquè uh-huh, realment, quan hi ha un grup de gent, sempre aprens coses, sempre. En canvi, si fas la teva lluita pel teu compte, quedes estancat, no millores. Què passa? Que quan no millores i ja no tens poder per progressar, perquè uh-huh, veus que no dones més, què fas? De deixar malament el company, uh-huh, perquè tu mantinguis el teu puesto i no tinguis perill de caure, m'entens? Uh-huh. En canvi, si es treballa tots amb una, agafes molt més coneixement del que tenies, no? Perquè cadascú aporta una cosa diferent o un altre tipus de visió que tu potser en aquell moment no havies caigut amb allò.
Uh-huh. És que aquí veig que encara es contracten persones buscant la mega estrella que ho solucionarà tot i sempre fracassen. Perquè prenen les idees i les solucions des d'ells mateixos sols. I el que s'ha de fer és, sí, tens una idea, no? O un punt de vista, però llavors t'has de seure, a veure, tenim aquesta situació, com ho fem? I llavors, amb una bona energia de que no passa res amb el que cadascú digui, que no hi ha cap necessitat de quedar per sobre, ni d'atacar, ni res d'això, que ja sé que ho diem molt, però és que passa, segueix passant, doncs... La primera idea es multiplicarà, es transformarà, inclús s'ha d'estar disposat a renunciar a aquesta idea perquè en surti alguna de millor. I ho valorarà tothom, si ha pogut implicar-se. I a part, si està relacionat amb una màquina o un departament, doncs les persones implicades, perquè seran els que sabran dir-ho, i a part, si la solució ve de tothom, llavors s'implicaran. Com que aquesta idea és d'aquest, si no va és igual, saps? Però quan és de tothom, s'implicaran. I és tan fàcil com tenir la humilitat de dir, a veure, hi ha això, com ho fem? Saps? I deixar que tothom parli.
Ara que has parlat uh-huh d'això, l'altre dia vaig veure un reportatge que parlaven sobretot d'això que dius, no? De fitxar uh-huh megas estrelles, no?
Sí.
Pues, una multinacional uh-huh va sortir que va contractar amb una persona que tenia el coeficient intel·lectual molt elevat, o sigui que era un superdotat, no?
Sí, sí.
Pensa que aquesta persona, quan va entrar a l'empresa, al contrari de realment poder fer servir el seu potencial, què li van fer? La gent li feia el llit.
Ah.
O sigui, per què? Perquè li tenien por.
Uh-huh.
Tenien por de que el seu puesto perillava perquè havíem contractat aquesta persona tan realment llesta, no? Però què passa? Que al final va ser un fracàs. contractar aquesta persona, perquè aquesta persona va rebre un moving per part dels seus companys i al final va tindre de plegar amb depressió. Per això que a vegades és el que diem, contractar megas estrelles, sí o no, però vigilant perquè el resto de persones, al sentir-se inferiors, què faran? Faran la vida impossible amb aquesta persona perquè no pugui triomfar. Clar, és un problema d'egos i de pors, m'entens? Més aviat. En canvi, si és un treball en equip, això penso que no passaria. Per què? Perquè tothom sortirà guanyant al treballar en equip.
Jo crec que a tots els jugadors del món els agradaria que el seu equip hi hagués en Messi o en Cristiano Ronaldo. Perquè el seu equip guanyarà més títols. Guanyarà més partits. Saps? Viuràs aquesta glòria, aquest èxit. Te'n beneficiaràs.
Clar.
Llavors, clar, si ve algun... O tant de bon t'estic treballant vingués una mega estrella. Però de veritat, no, no una mega ego, no?
Sí, sí. Saps? Però tot i així, ara que has parlat això de treballar, vingués una... Com te l'imaginaries el reste de companys teus? Els que tenen l'ego bastant pujadet i això, com la rebrien amb aquesta persona?
Ui, no, no, aquest no li explico res. Et ve a preguntar com funciona això, no li explico res.
M'entens? M'entens una miqueta el problema?
Sí.
Per on vull anar?
Sí, sí. Sí, sí, ha quedat claríssim.
Ara parles, per exemple, de Messi, Cristiano Ronaldo i això, perquè han tingut la sort de trobar un grup que realment han jugat per ells, no? Però tu imagina que aquest grup, aquest tios, no els hi hagués caigut gaire bé i haguessin dit, ah, sí, pues, ara no fas res. M'entens? O sigui, s'acaba la mega estrella.
Sí.
El que passa que aquí tothom surt beneficiat perquè quan més títols i més coses guanyin, tothom guanya més.
Home, en Messi té una bombolla al seu voltant de superprotecció perquè tingui tot el que necessita a cada moment, tal i com li agrada. Fins i tot en Pinto diuen que continua al Barça perquè és molt amic d'ell.
Sí, sí, sí.
Saps? Vull dir, clar, si no tinguessin aquesta esfera al seu voltant...
Bueno,
no...
ja ho veus. Com, per exemple, se'n va a Argentina, no és el mateix Messi.
No, no, no.
És així.
I pobret, quan va tenir Maradona entrenant-lo, devia acabar.
I això, posaré un altre exemple, també. Quan Cristiano va a Portugal, tampoc és el mateix Cristiano.
És veritat.
Per què? Perquè aquí han trobat una sèrie de gent que realment li fan una protecció tan bèstia i a sobre el fan jugar només per ells, perquè ells puguin treure tot el seu potencial.
I aquests jugadors tan talentosos, a vegades en equips petits no sobresurten.
No.
Perquè no és un equip que juga a l'atac i llavors no funcionen.
I amb això que veig, que realment les persones que estan al seu costat potser són igual o més important que ells.
Sí, perquè clar, qui fa el gol s'endú la glòria, però aquí és tothom. Jo he sentit de vegades algú, jo vaig marcar el gol de la final, no? I dic, i per què no dius, el vaig marcar després que em passés la pilota tal,
clar,
que abans l'havia recuperat tal. Saps?
És que...
Són detalls,
sí, 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 sí. I a millor aquesta jugada pot venir d'una aturada que ha fet el porter minuts abans. O sigui que...
Està donant per molt, perquè de 10 apartats encara estem al primer.
Bueno.
Però bueno, ja, ara comencem a accelerar perquè ja avancem una mica, Bueno, això, què hi ha, no?, en el futbol? Hey. També hi ha filosofies, maneres d'enfocar-ho, no? Perquè hi ha qui juga a l'antifútbol, que es diu, o al superdefensiu, o tot val per guanyar, o hi ha qui vol a lo més maco possible, saps? Perquè s'ha de guanyar fent maco, si no, no funciona, no? I és com un dia que vam parlar que l'Apple només ha funcionat quan és high quality, quan ha volgut ser normal no ha pogut, no? Doncs de vegades hi ha clubs que tenen una manera de fer i és aquella la que els hi toca. El Barça només ha guanyat la Champions quan ha fet joc a lo bonic. Només li ha funcionat. En canvi, altres clubs, en general l'Atlètic de Madrid és capaç de guanyar la Champions i, de fet, tindrà molt de mèrit perquè el seu pressupost és molt menys i els jugadors cobren molt menys, no? Tindrà molt de mèrit, però té una altra filosofia. No la pot guanyar jugant a lo bonic.
No.
Perquè no té jugadors per això. Llavors que té un sistema defensiu que...
I molt tots... compacte, i tots van a totes.
I tenen una gana, tots. Són com
veig,
llops,
Jo el que veig que l'Atlètic de Madrid el que té de bo, o ha tingut... està tinguent de bo, és que té un líder que es diu... que és el seu entrenador.
El Cholo Simeone,
que transmet aquesta energia, aquesta agressivitat i aquestes ganes de voler guanyar, m'entens? I això... vulguis o no, els jugadors ho reben i ho implanten al camp.
Aquí entrem a l'apartat de lideratge. clar, de vegades ens diuen o ens fan creure les persones que només som una persona i no tenim poder de canvi. I si una persona té talent, consciència i s'ho creu, pot canviar el destí de molta gent. Mm. L'Atlètic, si el mirem abans, res. Saps?
Mm. I sí, un equip de mitja taula.
Sí, va ser entrar aquest home, no, l'equip quasi no ha canviat, que jo sàpiga.
No.
I va guanyar Europa League, no sé què, final Copa del Rei, i aquest any, bueno, és que és el que fa més por a tots.
Sí, sí.
Pobre Barça.
Bueno, fixa-t'hi, sí. Aquest entrenador ha aconseguit molts premis aquest any passat.
Uh-huh.
O sigui, per lo bé, la bona feina que ha fet. I uh-huh. sobretot, donant uh-huh. ell la seva, el seu lideratge amb els seus jugadors, uh-huh. i la seva espenta i les seves ganes de jugar.
Uh-huh. I aquí hi ha una cosa molt important, és de la casa. Ell havia jugat en aquest club.
Uh-huh.
Perquè et pares a pensar, i en Cruyff ja havia jugat al Barça. Guardiola sí. ja havia jugat.
Uh-huh.
El Vicente del Bosque ja havia jugat al Madrid, em sembla.
Sí.
I jo, per mi, és l'últim gran entrenador que ha tingut el Madrid.
Uh-huh.
Bueno, alguns dirien que Mourinho, però jo prefereixo del Bosque. A part que són filosofies diferents, no?
Molt diferents.
Però a part era de la casa
hey.
I sabia portar-ho, no? I l'altre és en Luis Aragonés, altre líder que va canviar la selecció.
Sí.
Perquè llavors en Del Bosque l'ha continuat, però va ser ell el que va trencar el malefici,
uh-huh.
el que va veure el potencial que hi havia. I després de fracassar al Mundial d'Alemanya, que ell havia dit que ja plegaria, va veure que no hi havia un potencial i va tirar endavant. I va tirar endavant, i a part, no sé si te'n recordes, que va estar 2 anys rebent, perquè no s'enduia en Raül a la selecció.
Sí.
I li deien de tot, ha estat perseguint amb cotxe i...
Sí, sí, va tenir unes crítiques molt fortes. Sí.
Un acoso i derribo, que ara hem entrat a l'apartat de la crítica aquí, no?
Uh-huh.
Va tenir un acoso i derribo brutal. I el tio va aguantar i es va guanyar l'europeu, i jugant brillant. El joc millor que han fet. Després el Mundial van guanyar, però no van jugar tan bé. L'últim europeu encara no sé com el van guanyar.
Uh-huh.
Bueno, vull dir, van guanyar, però no sé, quasi bé de miracle, m'ha semblat a mi, no? Però ell va resistir. Què és això a la vida? Quan tu veus algo claríssim, i creus, i apostes.
I tant.
Encara que tinguis encara, en contra.
Encara que tinguis a tothom en contra, tu creus en tu mateix i amb els teus ideals i ho portes a terme. Això penso que és molt important.
Va ser un gran exemple, anar aguantant, uh-huh. aguantant.
Uh-huh.
Per què no volia en Raül? Bueno, en el Mundial no estava bé i volia jugar i el va fer de jugar perquè era el mega crack i en aquell moment poder hauria ser millor. Oita, no estic bé, no jugo. I et perds el jugar, però després igual pots jugar quan estàs bé i t'hauries endut l'europeu. No sé, són especulacions.
Uh-huh.
Però clar, i tampoc ho sé ben bé, no? Però clar... la versió que he sentit jo més és que va preferir apostar per l'equip que per...
Individualitat.
Sí, que es veu que va distorsionar el vestuari en aquell moment. Però, bueno, no ho sé, que no se m'enfadi ningú del Madrid. Sí. Que, parlant d'en Raül, s'ha de ser... Una altra cosa és el futbol, és el seu objectiu o no. No? Estàvem parlant del tema crític, l'objectivitat, no? És penalti o no és penalti? Pues si no ho és, i és claríssim que no ho és, perquè sigui el teu equip, no tens que dir que sí. No, que hi ha gent que veu el que vol veure, no?
Però, sí. Aviam, Carles, jo el que, sí. el que no entenc encara
sí, sí.
és que amb l'era tecnològica que tenim avui en dia, això s'acabaria de seguida.
Ah,
podrien
sí.
haver uns monitors, igualment els àrbits ja van connectats,
sí.
i dir-los, perdona, però aquesta jugada ha sigut penal. Perdona, sí. però s'ha llançat.
Això és veritat.
Perdona, però això és targeta, m'entens? Mm. O sigui que ara ho tindríem molt més fàcil. El que passa... que per interessos o perquè el futbol no perdi la xispa, potser estan mantinguent l'antic, no? Però jo veig, per exemple, casos com el tennis,
uh-huh.
amb l'Ojo del Con,
sí, sí, sí.
que, aviam, bé funciona i bé s'està posicionant bé, no? I no és res dolent.
No.
Simplement una pilota que la veu dubtosa, demanar... Uh-huh. amb la imatge, aviam si ha entrat o no, simplement. I això penso que seria un gran avanç pel futbol,
uh-huh.
perquè realment guanyaries que no t'enganyessin, que jugades que no les veus gaire clares, després te les podrien dir una sèrie d'àrbitres que estarien rere l'estadi, mirant uh-huh. amb els seus monitors, i realment aniries més segur i segurament tindries menys crítiques perquè la gent ja no cridaria tant a l'àrbit perquè sabria que són ordres que han vingut per una sèrie de gent que ho estan mirant els monitors.
Uh-huh. Aquí hi ha una cosa que és el circ mediàtic que es munta, no? Sí. I és que l'àrbit, que no sé què, i clar, jo crec que deuen tenir por a perdre això. No?
Que... Sí, però clar, també guanyaries que no, la gent no fos tan agressiva amb aquests pobres senyors, que a sobre, que fan una feina i intenten fer el millor possible, a sobre es porten unes broncades que realment... I això, diem a primera divisió, segona, que hi ha policia, no? Però clar, jo he vist a camps de nanos, juvenils, de pobles, això, els àrbitres córrer perquè la gent el perseguia.
Ah, sí.
Això
és també patètic, eh?
És molt patètic.
Molt, m'entens? Molt, molt.
A sobre que un home ve a fer una cosa que...
Que podria ser el teu fill, eh?
Sí, que és una diversió, que és un joc. Si tu pares a pensar, el futbol és un joc de 12 nanos, ai, d'11 nanos amb 11 nanos, xutant una pilota, aviam que la fica en una porteria. És un joc. I realment, com ens comportem per culpa d'això? A vegades és dir, aviam, siguem conscients... És un esport, és un espectacle, i ja està, res més, no hi ha res més a part d'això.
I es podria fer, per no treure tanta xispa, que només intervenís l'àrbit de tele, de monitor, en jugades de targeta o de penalti, per exemple.
No, o jo faria d'una altra manera. Per exemple, com el tennis, no? Que tu, en cada part, tinguessis dos o tres... poguessis demanar dos o tres consultes.
També.
L'entrenador digués, no, no, jo vull veure aquesta jugada perquè no m'ha semblat clara.
Això.
M'entens? I l'entrenador tingués dos o tres cops.
Com a dint de la llamada.
Sí. No.
Sí, sí, és veritat, està bona idea, bona idea.
No, com el tennis, que tinguessin dos o tres cops per demanar, doncs l'entrenador tingués la potestat de dir, àrbit, un moment, senyor, que no he vist gaire clar aquesta jugada, doncs... m'agradaria veure-la. I després posar la imatge. Té raó, no té raó, doncs pues endavant.
Llavors aquí anem a parar al tema de la justícia. No? El futbol seria més just. No? Però la societat, què passa? Tampoc és justa. El futbol no sempre guanya qui més ho mereix.
No.
Ni, i a part, de vegades, un és perjudicat per el que decideix el poder. L'àrbit o el comitè, o etcètera. No? No, és un esport bastant injust, la veritat. I a vegades qui més s'ho mereix, qui ha posseït la pilota, etcètera, en una jugada ho perd tot. Però Carla, la vida és així.
Però, Carla, és el que et volia dir. La vida de totes les persones també a vegades és injusta, no? Perquè a vegades veus persones molt treballadores, que ho donen tot i això, i no tenen sort. En canvi, és el que tu dius, a millor persones que no saben ni cap a on van ni cap a on es dirigeixen i tot els hi ve rodó, m'entens? O sigui que a vegades és com la vida. Hi ha coses injustes, mira,
sí. Sí, sí, i a
part... I hem d'acceptar-ho.
Sí, sí, t'ha passat, t'ha passat.
T'ha passat i t'aguantes, ho passes i s'ha acabat.
Potser si la societat es torna més justa, el futbol també s'hi tornarà. Començarà l'ojo d'halcón aquest.
Jo penso que si realment estem en un canvi, que espero que sí, que la gent tingui més consciència i realment respectem més els demés, tot això cada vegada anirà canviant a millor.
Llavors també passa que en el futbol i en la vida se't pot criticar injustament. O es pot infravalorar la teva feina, o qui tu ets, com ets, i això passa també injustament. És allò d'aguantar la crítica i tu ser capaç de fer la teva, no?
Jo a vegades m'agradaria remarcar en aquest punt que m'has fet veure una cosa, no? Per exemple, un davanter pot fallar 4 o 5 pilotes davant la porteria, no passa res.
Sí.
En canvi, un porter falla un parell de coses i ja l'endemà ja quasi bé se'l carreguen. És injust, això,
molt
també.
Molt difícil ser porter, eh?
Molt difícil, eh? I, a més, amb aquests equips grans, que normalment arriben poques vegades a porteria, clar, el porter, com aquell que diu, està fred.
Sí.
Canvi, un porter d'un equip petit diu, ostres, que ha parat molt. Bueno, quantes vegades li han xutat?
Clar.
Moltes.
I quan estàs calent, no és el mateix, eh?
Clar. Canvi, un porter, tu imagina't, a ple hivern, que només t'arribi una pilota, doncs com estàs? Estàs fred? Sí. I quan t'arriba la pilota, has de reaccionar... però superràpid, no? I, clar, trobo que és molta pressió pel poc premi que té un porter.
Per això, quan un equip gran troba un porter allò gran, s'està molts anys. Però quan aquell porter ja no hi és, de vegades problemes que tenen a tornar a trobar un altre porter.
Un altre,
I passen 3 o 4 i problemes que n'hi ha. Perquè no surten de sota les pedres.
Però és veritat, eh? Un davanter pot fallar el que vulgui, que, bueno, si fa un gol, ja és el millor del partit.
Sí.
Però, en canvi, un porter, com falli una pilota i perdi l'equip, ja està, aquest porter l'hem de canviar.
És injust.
És injust.
És injust.
Parlant de justícia i injustícia.
Els davanters poder serien com aquests que van en traje i corbata, que se'n van de comercials i viatgen i mengen i cobren, s'enduen comissions, saps? I s'emporten la foto bonica i el defensa porter són els que estan dintre fàbrica pringant.
Sí, sí, sí.
Entre cometes, sí. Cobren menys, embruten i no s'enduen els aplaudiments, no? I el comercial ha aconseguit un contracte i no saps quants n'ha perdut, no?
Vaja.
Però bueno, és, pot ser una mica
curiós,
així, eh?
És curiós, sí, molt bé.
Estem escombrant cap a casa, eh? Llavors, clar, amb això de justícia, parlem de les dificultats de la vida, no? Tot d'una, tot et ve de cara. I als equips, de vegades, tot et ve de cara. I t'ha de venir de cara. Quan Guardiola va agafar el Barça, el va agafar en el millor moment possible, perquè duia 2 anys de sequera, però hi havia una plantilla jove i amb molt potencial. Amb el qual, entre el seu talent i el que ell va saber aportar, més que va enganxar un equip ideal, amb uns jugadors ideals, en el moment ideal, clar, es van dur 6 de 6. Saps? Ell va posar el millor, no? Però és que si no tens el millor, no es pot. No?
Però penso una cosa, també és el que parlàvem abans, no? Les persones, a vegades és el que parlaven de justícia o injustícia, no? Per exemple, jo el que veig, que la vida d'en Guardiola, tot ha sigut èxit, quasi bé. Ha sigut un nano que de seguida va entrar al primer equip i ja va triomfar amb el Barcelona. Després va fer d'entrenador, es va trobar tot l'equip ja quasi bé fet, ell va fer algun canvi, alguna petita modificació, triomfar. Ara se'n va al Bayern, un equip guanyador, un equip que d'allò, clar, i tot li va rodó. I penses, potser aquesta persona està aquí per experimentar
l'èxit.
L'èxit, però l'èxit a lo grande, m'entens?
Però també hi ha un punt que molta gent no se'n recorda o no és tan conegut, però en Guardiola va tenir una lesió que va estar un any que no es recuperava. I el criticaven i fins i tot hi deien que si es drogava, que si era homosexual, que vull dir que això igual tant és, però bueno, que van començar a dir coses d'ell, no? I va tenir un any i no es recuperava. O sigui, ja va tenir dificultats. Quan se'n va anar al Barça hi va haver que li va dir traïdor. Però això passa molt al Barça, no? Perquè va dir que volia conèixer altres tipus de futbol. Que gràcies a conèixer aquests altres tipus de futbol potser després va poder fer el que ha fet al Barça. No? Tot té un sentit. Però se'n va anar a Itàlia i el van denunciar per dòping.
Sí.
El van acusar de dòping. I a part es va quedar sense equip. I va anar a parar a Brescia. Gran equip conegut, no? I després va anar a Roma amb en Capello i no jugava. És a dir, també va tenir les seves dificultats i, a part, era un noi sensible. Jo recordo en el plató, quan l'elevació, semblava que plorés. Saps? Una sensibilitat. Vull dir que sí, ha vingut a experimentar l'èxit, però ha tingut les seves proves, també.
Clar, les seves proves, però això encara l'ha fet més fort.
Sí.
I realment treure més, creure més en ell mateix i treure tot el potencial que ha tret.
Per això que la vida s'ha de saber perdre. I quan es perd, s'ha d'interpretar la derrota.
Jo sempre ho dic aquí. Tant és important l'èxit com el fracàs. Tot és bo. Amb tot s'aprèn. S'aprèn més amb el fracàs que no pas amb l'èxit.
Sí, sí.
Perquè amb l'èxit estàs amb una bombolla que no veus res més i creus que ets el rei del mambo. En canvi, amb el fracàs, realment toques de peus a terra i dius ostres, potser que faci un replantejament de la meva vida i tiri cap a una altra banda, no? I realment...
És molt important això del replantejament.
Sí.
Quan es perd, s'ha de fer, a veure, analitzar, no?
Correcte.
I obrir-se a que si vols resultats diferents hauràs de pensar i actuar de manera diferent. Que em sembla que això és una frase de l'Einstein. Sembla, no? I després hi ha una cosa. Si tornes a actuar igual, el que estàs fent és agafar un full, el fotocopies, quan el treus el tornes a fotocopiar i la fotocòpia es va degradant. Quan el resultat no va... I això es veu en els equips. Quan no funcionen i s'enquisten a anar de la mateixa manera, no tenen èxits, fins que no canvien de filosofia.
En canvi, un equip, parlant de futbol, quan té èxit, què passa? Que no modifica res. Com ja anem bé, no es modifica res. En canvi, si realment després ve un fracàs, doncs realment et fa replantejar moltes coses. M'entens? Dir, ep, senyors, que això no va com pensàvem. Hem de fer algun canvi, hem de fer alguna reestructuració, hem de fitxar, hem de pujar gent de jove. O sigui que realment fa una miqueta obrir els ulls. En canvi, d'altra manera, tot és perfecte, tot va bé, i no.
I hi ha una cosa, de vegades quan tot va bé, així que es fan canvis, que no es veuen, però que comencen a crear la decadència o el morir de glòria, que són els grans augments de sou, les vaques sagrades, el jo haig de jugar perquè jo sóc tal... I aquí és com comencen de vegades les decadències. Quan jo crec que de vegades en algun jugador o treballador d'una empresa se li hauria de dir, mira, jugar aquí o treballar aquí té aquests privilegis. El que tens aquí no tindràs en altres llocs. Ja cobres tant. Si no t'agrada, vés-te'n.
Perquè és molt senzill, no? Per exemple, tu quan toques el cel, que dic jo,
sí,
l'únic camí que et toca és tornar a baixar.
Sí.
Més amunt no pots anar. Ja. O sigui, per això, que quan algú toca el cel, sap que el proper pas serà cap a baix. O sigui, és una teoria molt simple. No pots estar tocant el cel tota la vida, m'entens? O sigui que... És de sentit comú.
I llavors...
Clar, i això s'ha d'entendre bé.
I per arribar al cel, de vegades cal molta gana i molt d'esforç, i quan algú hi ha arribat, després ja està bé. I clar, llavors baixa el rendiment, baixa la gana, baixa el cor, es corre menys. I això passa en empreses i en...
I saps què passa? Que quan tu creus que realment has tocat el cel i ets el més bo, és després quan baixes. Mentre no t'ho creus, estaràs a dalt. Però en el moment que t'ho creus, ja baixes.
Perquè després del cel, poder hi ha més cels.
Clar.
Però clar, no tens cap meta...
I en tant cas d'allò, et relaxes i després comences a baixar.
Llavors, també hi ha una cosa, que si a la Lliga vas primer i portes punts de diferència, o no vas a guanyar la Lliga, però vas a no descendir i portes punts de diferència, pots perdre un dia i no passa res. T'has guanyat com un crèdit. No? Tens un pulmó, no? D'auxili. Però clar, el futbol, com a la teva empresa, com a la teva família, com a la relació de parella, cada dia has de mantenir el foc viu. Cada dia has de córrer. Cada dia has de tornar-te a aixecar. I el crèdit s'acaba. Vull dir, sempre per molt amunt que s'arribi o molt bé que s'arribi, no et pots asseure al sofà. Torna a tornar-te a aixecar i tornar a treballar. Realment a la vida és bé treballar. Però no treballar en el concepte de negrer o d'empresa, sinó a fer coses, a moure's. Doncs, i el futbol queda clar, això, no?
Completament d'acord, Carles.
Sí, déu-n'hi-do, el que està donant de si, això. A veure si al final podem quadrar tots els punts. Anem saltant d'una a l'altra. Llavors hi ha un tema que són les filosofies, on s'enfoca, no? Ja dèiem això, maneres de jugar, que alguns de vegades lliguen també amb el bé i el mal, no? Clar, hi ha la filosofia dels èxits a curt plaç, o a llarg plaç. Clar, llarg plaç, què vol dir? Deixar que un equip es construeixi, es desenvolupi, invertir en cantera. Curt plaç és allò, inversió ràpida i...
Resultats ràpids.
Saps? Clar, són filosofies, no? Després hi ha els valors. Pots voler guanyar, això que dèiem, jugant maco, o pots voler guanyar, sigui com sigui. Saps? Com sigui. Des de l'ego o des del cor? Saps?
Millor del cor.
Clar, millor des del cor, però ja que és des de l'ego, saps? Hi ha moltes maneres. Després també, aquí vam tenir una cosa per mi molt interessant, que va ser la lliga que va ser llavors la millor del món i més potent. Parlo de l'any 2012, em sembla que era, o 2011, que és el penúltim de Guardiola, em sembla, que va coincidir amb Mourinho, no? Són dos extrems, aparentment, no? I maneres de fer. Doncs vam tenir dos grans presències, amb dos grans filosofies, no?, que són extrems o diferents. I llavors tot això tothom podia anar-ho veient i dir, hòstia, quina m'agrada més o en quina crec més, no? I un creure que aquest és ego, l'altre creure que és l'altre, no? O un és cor o l'altre. Un creure que un és un hipòcrita, l'altre creure que un és un maleducat, etcètera, no? Llavors, i això coincidia amb el 2012, una mica les profecies maies, el canvi d'energia. Jo crec que va ser molt significatiu, tot, una mica, no? Com... podies interpretar i treure conclusions. Cadascú les seves. També comentar, que per mi en Mourinho té poder de bruixot, perquè li va fotre va assenyalar a Messi quan tenia 17 anys, que va jugar a Stamford Bridge contra el Chelsea, que despuntava, li va dir allò del teatre, i en Messi lesionat 3 mesos. El Casillas també, quan se li va creuar, es va lesionar, i oi, encara està amb el gafe a sobre. Saps? En Pedro León, sembla que es deia, també va dir, no és Zidane, em sembla que també es va lesionar, i fa poc va dir que li va ser bastant traumàtic tot allò. Jo li veig poder, allò... en Guardiola també és bruixot, cadascú, al final són...
A la seva manera,
Sí, a la seva manera, saps? Però es poden interpretar diverses coses, no? També filosofies. La selecció espanyola havia anat al model de la fúria. Por cojones ganaremos, la fúria, somos España, no? I en canvi, quan es van posar a fer tiqui-taca, també amb uns jugadors, una generació brutal, no?, que potser en fúria també haurien guanyat, però més a tocar-la, allò amb consciència, serenitat, anar buscant, van guanyar títols. És una mica, saps?, dona missatges. Bé, això és una mica la filosofia, no? I al final la feina es veu al camp. I el que sí que té un jugador és que té molta gent que pot veure si ha jugat bé o no. En una empresa, potser Messi estaria en un racó. O en Cristiano Ronaldo, o qualsevol altre, així...
Potser.
En Xavi, els dos Xavis, l'Alonso i el del Barça. Doncs podien estar arraconats, que no els volgués la directiva. Clar, en un canvi en el futbol es veu més clar.
Clar.
De vegades. També és subjectiu, però quan una cosa és clara, és clara. Mm-hmm. No? Bé, hem parlat de la directiva. Llavors entrem en el tema de la directiva. Aquella entitat superior que, desgraciadament, de vegades dificulta la feina. I jo crec que, per exemple, quan va fer fora Del Bosque amb Florentino Pérez, va ser un gran error, però en Rossell, amb en Guardiola, em sembla que no se venien, i també en part per això va marxar, però a més trobo que dificulta la feina, que no donen la cara, que sembla que van allà a fer-se la foto, egos, estem aquí criticant, però és una mica la imatge que s'ha donat, no? I de vegades passen les empreses, que la directiva és un obstacle, i no sap de futbol, a més, i pensa en números, fitxatges, màrqueting, hem de col·locar aquesta mega estrella aquí, i potser l'equip no ho necessita per funcionar.
Sí.
Com hem de comprar una màquina de... A mi em va explicar la teoria d'una empresa on es mirava l'euro a l'hora de firmar comandes, però el milió d'euros no es mirava. Perquè una màquina d'un milió d'euros molava molt i qui l'ha comprat és el rei, saps? I poder aquella màquina després no rendia, no? Però yeah. Bueno, qui l'ha comprat ha fet alguna cosa. Per fi aquell directiu ha fet alguna cosa i pot dir que ha fet això, no? Uh-huh. I en canvi, per comprar un boli, igual l'havies de fer una instància, no?
Sí, que l'havies de portar de casa.
Sí, es mira l'euro i no es mira el milió.
Sí,
doncs clar, són teories que hi ha, no? I, bueno, coses que poden passar amb la directiva, no? Hi ha una cosa també que és la glòria personal, no? Això va una mica amb el treball en equip. Que no, ja ho hem dit, que no es pot guanyar sol, que hi ha un esforç, que porten uns resultats, i sempre en direcció encaminada. Hi ha una cosa que és la motivació. Tothom a la vinya del senyor, no, que es diu, té uns talents i hi ha qui té més, qui té menys. Jo em poso a jugar a futbol i no arribo a primera divisió, ni a segona, ni a segona B, no? Però un altre sí. Llavors, però si la meva vida fos jugar a futbol, pues, haig d'entendre qui sóc i el que em surt de dins... Com ho puc millorar? Ho puc millorar amb motivació, esforç i autoconfiança. Uh-huh. Perquè la confiança hi fa molt. I això molts esportistes ho han dit, o inclús en Sete Gibernau corria en motos i era un del montón, però estava dalt, a la categoria reina. No? Uh-huh. I tot d'una va ser subcampió del món un o dos cops, no? O lluitava contra en Rossi. I ell va dir, el secret és l'autoconfiança. I la moto que corre, suposo, no? Però t'ha d'acompanyar tot, sí, clar, sí. L'equip... No? És com l'Alonso sense un cotxe que no... d'això,
no, ja
pobre.
Pots, ja pots tenir moltes manetes, sí. Que si el cotxe no funciona, sí, també... Sí.
Aquest, des que es va barallar amb en Hamilton i tot, li persegueix un gafe, eh?
Sí, sí.
I mira que si aquell any no haguéssim barallat o hagués sabut conduir-ho, poder... Bueno, són especulacions, eh?
Mira, és el procés que ha de passar, aquest noi.
Sí, sí. Bueno, no li faltaran quartos,
no.
Per això.
Diners, tu?
No.
Passa doncs... que busquen altres coses, aquesta gent.
Sí. Oh, en la Fórmula 1 és curiós, perquè els grans pilots normalment són molt freds, o grans egos. I, sí. En canvi, a les motos són guais. Bueno,
sí. Són molt enrotllats.
Són enrotllats.
I són molt normals, que dic,
sí.
Jo.
I, de fet, clar, un esport és super... Tots dos són concentrats, no? Mm-hmm. Però, clar, un és molt, molt concentrat... L'altre és més de, fium, has fet la passada, saps?
Poder ja... Passa que trobo que un és molt tecnològic, eh? I tot es basa en dècimes de segon, en canvi l'altre és bastant també, a part de la moto, per suposat, sí. Però molt habilitat del pilot.
Hi ha més igualtat, sí. Entre motos, i una, sí. Habilitat no es nota tant, la moto. Clar. No es nota tant.
En canvi, Fórmula 1, ostres, estan tan al límit sí. Tecnològicament que qualsevol... amb un cotxe bo pot guanyar un mundial.
Sí, hi ha hagut mundials que l'ha guanyat. En Jenson Button en va guanyar un perquè el cotxe tenia una aerodinàmica que no tenien els altres. Com que cada any canvien les normes, han de fer cotxe nou, qui l'encerta
guanya,
no?
Clar. Sí, sí.
Sí, sí, és veritat, eh? I és una mica així.
Una miqueta massa tecnològic, trobo.
Sí, però bueno, de tot hi ha d'haver, no?
Sí, i tant.
Llavors aquesta tecnologia d'aquí 100 anys la tindrem als nostres cotxes. Perquè, clar, bueno, o menys, però vull dir que al final va arribant, no? Una mica, és un banc de proves.
I tant.
I bé, doncs en la glòria personal és això, i constància, no? Saber-se tornar a aixecar. I al final, algú que no té tant talent com un altre pot arribar al mateix lloc o més. Perquè talent sense esforç, no,
jo
sense
trobo
treball...
que és vital, la constància. La constància és una de les coses més importants que hi ha. Perquè realment és el que et fa avançar i realment millorar. És la constància, constància, i si caus, tornar-te a aixecar i endavant, i si pots menys, fas menys, i pots més, pots tirar més, i és la clau.
Jo crec que hi ha massa talent que no s'atreveix, que li falta treball i confiança.
I tant, molt,
i llançar-se.
Bueno, moltes persones que tu dius que tenen talent, jo sóc partidari que tothom té talent, tothom. El que passa que a vegades és saber-ho trobar, m'entens? Sí. I a vegades aquestes persones que treuen el seu talent és perquè o bé l'han trobat elles, o bé ha vingut una persona de fora que els ja s'ha pogut treure. Però jo penso que totes les persones tenen talent.
Sí, totes tenen.
Totes.
Totes. Passa que com el destí a la vida, n'hi ha que destacaran i ressaltaran molt, perquè serà la seva funció. Però que no destaquis ni ressaltis molt no vol dir que la teva vida sigui un fracàs, ni que no sigui plena, ni que no et sentis realitzat.
El que passa perquè... que la gran trampa o el gran engany és que si tu creus que no tens talent, clar, tu arribes a creure tant que realment no surt aquest talent, perquè ja no el deixes sortir.
I buscar la fama i l'èxit i reconeixent dels altres també és una altra trampa.
Una altra trampa, correcte.
Perquè et pot anar tot sobre les rodes i no reconèixer-ho, o pensar que no t'hi va.
Sí,
no?
sí, correcte.
Llavors, bueno, hi ha el tema aquest, ja hem parlat una mica, amb el treball en equip, no? La competència, no? Contra qui, quan juguem un partit, quan anem a treballar, quan fem qualsevol esforç, contra qui estem anant? Contra qui estem anant? Contra l'altre? O és un tema de superació personal? Clar, és realment què importa. O sigui, hosti, avui m'he deixat anar i ha sortit el que hi ha dins meu, o no ha sortit el que hi ha dins meu però he guanyat a l'altre?
Jo, Carles, no puc parlar per als altres, però puc parlar pel meu cas, no? Jo, al meu cas, el que realment dono més importància és l'autosuperar-me jo mateix, més que competir amb ningú. Perquè és el que realment m'omple a mi, doncs, cada vegada intentar ser millor amb el que realitzo, simplement. Ser millor, però sense fer mal a ningú ni sobrepassar-me amb ningú, simplement a mi mateix, intentar amb constància, esforç i il·lusió poder-ho aconseguir.
Evolucionar i superar-te.
Correcte.
I, de fet, un dels grans errors d'equips i d'empreses és fixar-te en l'altre. I estar culpant a l'altre i estar mirant en fora.
Clar.
Mira dins.
Mira dintre
i
teu.
Construeix. I... construeix a dins i ja tindràs els resultats.
I tant que sí. Sí, sí. Després seran els altres potser que es fixen en tu.
Doncs bé, queden 3 minuts i dels 10 apartats ja estem a l'últim. Al final tot quadra, eh?
Molt bé, Carles. Ets un geni.
No, tots dos. Tothom és un geni, que em dic que tothom té talent, eh?
Molt bé.
Ho anem quadrant aquí entre tots dos, i és curiós perquè el programa sempre és com que cau del cel. I ja cau en uns minuts, eh?
Sí, perfecte.
Nosaltres només
ens deixem anar.
Ens deixem anar, això. Clar, una altra cosa que hi ha a la vida és l'esperança. Fins que hi ha vida, hi ha esperança. No llancem la tovallola.
Sempre.
Quants equips, al llarg dels 90 minuts, et fan un gol o dos i cauen i llavors remunten? Per exemple, la final de la Champions del Camp Nou de fa molts anys, Manchester-Bayern, l'últim minut, el minut 89 o 90, empata i a la següent minut gira el partit. Gira el pobre partit. Bayern va quedar fumut i el Manchester, sembla que hi havia en Beckham, se'ns va endur la Champions,
sí,
no? Clar, i ja tothom, ja hi havia gent que ja se n'anava, ja apagava la tele, no? O un Barça Atlètic de Madrid que perdia 3-0 a la mitja part i va remuntar i va acabar guanyant 5-4, saps? En un partit de Copa del Rei, de fa molts anys, també.
Sí, sí.
Hi havia en Figo, en Pizzi Macanudo, que van dir. Clar, el futbol es veu, els estats anímics, no? Que t'ensorres i t'aixeques, i això passa a la vida i passa a tot arreu. I mentre hi ha vida, hi ha esperança.
Sempre.
I hi ha una cosa també que és el patiment aquest de quan ho estàs mirant, realment patint, estem influint en el resultat?
No.
És important que patim?
No.
Perquè sí. Això patim pels fills, patim per tot, pels diners?
Si realment sapiguéssim la repercussió que té el patir respecte a el que fem, realment patiríem menys.
Sí, perquè és més repercussió negativa.
Clar,
no?
Correcte.
és energia. Realment, poder sí que quan estàs mirant un partit de tele estem enviant energia als jugadors o al partit.
De però... casa no ho sé, però des de l'estadi sí.
Sí, però des de casa segur. Poder també... L'estadi segur, però des de casa poder també hi arriba, però... No sé, estan fent mal. Jo ja no miro partits, només em miro un o dos a l'any. Però per què? Per estar allà... Ai, 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 ai. O sigui, tampoc m'hi va a res.
Jo m'ho miro com un espectacle, simplement. I intento gaudir, no? I ara, més que tot, ho veig, no? Perquè realment, ara amb la meva filla, que juga a bàsquet, doncs veig una miqueta les actituds dels pares, moltes vegades, que creen unes pressions als fills que dius... Bueno, què vols que sigui la teva filla?
Ah.
O el teu fill, què vols que sigui? Un Messi? D'aquesta manera no ho aconseguirà. Si ha de ser un Messi, ja sortirà, tranquil.
Sí.
Però tampoc hem de crear aquesta pressió, aquest nerviosisme. Jo trobo que aquesta pressió per uns nens tan petits, trobo que no és bona.
Si avui en dia ja se'ls porta anglès de petit, bueno, que igual va bé, o depèn tot com es faci, no? Però ja sembla que ja es busca una llar d'infants que tingui no sé què tal mètode... tot una competitivitat, no? Cada cop anem a més competitivitat.
Bueno, perquè, Carles, penso, sempre són opinions meves, no? Però penso que realment ens creiem tot el que ens ve de fora, tot. Realment, si ens escoltéssim realment més nosaltres mateixos, faríem realment lo adequat per nosaltres. Però com sempre, sentim campanes per tot arreu, i tot arreu fent cas de tot el que ens diuen, pues, així anem. Bojos per la vida.
Sí, sí. Així anem, les influències, eh? Hem de mantenir-nos centrats en el que creiem, com va fer en Luis Aragonés.
Correcte.
Ens quedem amb això, futbol i la vida, constància, motivació,
il·lusió,
mirar un mateix...
esperança...
autosuperació...
I una cosa que sempre m'agrada dir, cap dia és igual. O sigui, que no miris el passat, perquè cap dia que et trobis d'avui endavant no són mai iguals.
I cada dia s'ha de conquistar.
Correcte.
Cada dia. No val, no es pot llançar la tovallola ni dir ja està. No, cada dia mentre estàs viu s'ha de fer i continuar.
Correcte.
Doncs bé, aquí ha quedat el futbol i la vida, No, bueno, hem omplert tot, pensava poder no arribar ni a mitja hora, perfecte.
Sí, avui ho haguéssim omplert dues o tres hores, ben bones,
Sí, perquè encara que quedaria més coset, però ho deixem estar aquí.
Ja
deixem estar aquí.
Sí.
Doncs, parlant d'esport, doncs, posarem una cançó, però abans dir, bueno, que us podeu descarregar aquest programa i tots els que hem fet al web www.carlesgallego.com. I som aquí, a Ràdio Manlleu, Revolució Conscient, 107 de l'FM, Comarca d'Osona. Bona nit a tothom, us deixem amb la cançó d'en... Ara no ens sortirà el nom, m'hauràs de dir
tu. De Queen.
En Queen, el We Are the Champions.
Bona nit.
Bona nit.
Time after time, I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shells and kicked in my bed, but I've come through.
And I need to go on.
Consider it a challenge before